iubirea. Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dijous 2 d'abril de 2026. Us acompanyarem com cada matí des d'ara i fins les 12. Una salutació en nom de tot l'equip, repartit per Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Canal 20. Des de Ràdio Vilafranca us acompanyarem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Aquest dijous sant sonarà així a l'antena del Penedès en xarxa. D'aquí uns instants, la meteo, la previsió per aquests dies de Setmana Santa a càrrec del Marc Paredes. I tot seguit, l'agenda d'aquests propers dies, totes les activitats que hi ha a partir d'avui i fins dilluns de Pasqua a l'Alt i al Baix Penedès. Per si us quedeu aquí o si ens escolteu i esteu passant uns dies al Penedès, us expliquem quines propostes tenim. Tot comentant l'activitat que baixa aquests dies, reconeguem-ho, ens plantarem a 9:45, primera de les tres cites amb l'actualitat de les nostres dues comarques, el flaix informatiu. Seran 9:45 quan saludarem la Núria Mallofré i la Noa Cepa del Servei d'Informació i Assessorament per a Joves de Vilafranca, amb les quals avui parlem d'educació, de beques, de dates de preinscripció i també de mobilitat internacional i de camps de treball. I de colofó, connexió amb l'Oficina Jove del Baix Penedès. La robòtica escolar serà la protagonista de l'entrevista, amb la qual obrirem la segona hora a les 10:06, i és que, tornant de Setmana Santa, l'11 d'abril, se celebra la final estatal de la competició de robòtica First Lego League a Burgos. A la cita hi participa un equip de l'escola Badruna Sant Sadurní, i amb ell i amb un altre equip de l'escola que ja s'ha desclassificat parlarem d'aquesta experiència. Els 9:45 venen marcats cada matí per l'actualitat de les nostres comarques, així que 10:45, segon flaix, ens posem al dia i seguim. Tot seguit parlarem de tinença responsable dels animals de companyia i de les colònies de gats a Vilafranca, de com es gestionen, què podem fer, què no podem fer, amb Elisabet Soler, tècnica de benestar animal del Servei de Salut Pública de l'Ajuntament Vilafranquí, i la cap del servei, la Núria Sant Romà. Obrirem la tercera hora, tercer capítol d'aquest matí de dijous, quan passin pocs minuts de les 11 del matí, amb una ullada a la ment a càrrec del coach Jordi Llong. Avui parlarem de la soledat, de com reconèixer aquesta soledat emocional, d'aquell buit que a vegades podem sentir, tot i estar ben acompanyats, i sobretot el Jordi ens donarà estratègies per gestionar-la, per millorar-la. A 11:45, última cita amb l'actualitat de les nostres dues comarques. Repassem com tanca el matí i previsions per als propers dies a l'últim flaix d'aquest dijous. I per acabar, de vinyes i vins, amb Víctor Cornejo, que avui ens porta al Vaticà per parlar de vinyes i de vins.
El temps.
Sembla que el temps serà plàcid aquests dies de festa, però li hem demanat al Marc Paredes que ens acompanyi i ens faci una Meteo Express de Setmana Santa. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem aquesta previsió del temps especial per donar-vos tots els detalls de la meteorologia de cara a aquests dies centrals de la Setmana Santa, que ja us puc avançar que el temps no serà pas una preocupació, perquè tindrem jornades marcades pel sol i també per la suavitat. I és que tindrem temperatures relativament altes per l'època i fins i tot jo crec que podríem veure les típiques imatges de gent banyant-se a la platja perquè realment convidarà. Per tant, dies de sol, de fet, aquest Dijous Sant també ho serà, i a mesura que avancin els dies, aquestes temperatures que cada vegada seran més altes, fins i tot avui ja arribarem o superarem àmpliament aquests 20 graus, però de cara a dissabte i diumenge i fins i tot el dilluns, el dia de la Mona, podríem arribar a aquests 24-25 graus, no només al Penedès, sinó en molts punts del país. Serà un dilluns, fins i tot, per anar a menjar la Mona al camp, perquè realment convidarà. I al matí potser seran algunes nuvolades molt puntuals i anecdòtiques, sobretot al cap de setmana en punts del Pirineu, però sense precipitacions. Insistim que l'ambient serà molt estable, fins i tot sense boires, amb aquests contrastos tèrmics matinals. Això sí que les temperatures a primera hora seran relativament fresques, però quan surti el sol pujaran de manera notable i pocs canvis en el pronòstic. Per tant, sol, suavitat i calma. Aquests són els ingredients d'aquesta Setmana Santa. Això és tot. Bones vacances, qui les tingui, i també aquest bon cap de setmana llarg. Adéu-siau.
Dos minutets i arribarem a un quart de deu i és dijous, toca agenda, repassarem activitats culturals, esportives, lúdiques i també religioses d'aquests propers dies a les nostres dues comarques. Una agenda que comença a Canal 20 amb el Miquel Rivera. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Comencem aquesta roda de propostes culturals. Avui dijous, la deixalleria mòbil estarà a les cabanyes al carrer 34, al costat del Parc de la Bassa, de 3:15 a 7:45. Es poden dipositar residus com a petits electrodomèstics, piles i bateries, bombetes, olis usats, pintures, aerosols o dispositius electrònics, entre altres residus d'origen domèstic. Dissabte de 10 a 2, el CIARC obrirà les seves portes amb visites guiades per a qui vulgui conèixer la història de l'antic camp d'aviació republicana de Santa Margarida i els Monjos i el refugi del Serral. En aquesta activitat, l'aviadora Pepa Colomer descobrirà com era, quina funció tenia, quin personal hi treballava i quins avions hi va haver a l'antic camp d'aviació republicana dels Monjos. A més, després de la visita, s'organitzen manualitats per als més petits a l'espai familiar del Ciarga. De 3:15 a 7:45, la deixalleria mòbil itinerant estarà a Sant Cugat de Sesgarrigues amb la finalitat d'apropar la recollida selectiva al nucli urbà. Diumenge, de 10 a 2, a la plaça Pau Casals de Santa Margarida i els Monjos, acollirà el mercat d'artesania i brocanters. A les 11 i a 12:15, dins dels actes de la inauguració del castell d'Olèrdola, es faran dues visites satelitzades de la mà del comte Sunyer i el príncep d'Olèrdola, Mir Geribert, on passat i present dialogaran per reviure la vida quotidiana d'una gran ciutat medieval. A més, hi haurà jornada de portes obertes al conjunt monumental, imprescindible reserva prèvia al correu electrònic mag.olèrdola@gencat.cat. I a 11:15 i a les 12 s'organitzen dues visites guiades del castell de Penyafort. En aquestes visites es repassaran diferents èpoques del castell, començant per la reconquesta comtal catalana, per continuar la implantació de la contrarreforma catòlica, les desamortitzacions i la revolució industrial, fins a l'esclat de la guerra al 1936 i la posterior arribada dels primers turistes americans. Les inscripcions es poden fer al telèfon 669-287-539 o per correu electrònic al mail turisme@smmonjos.cat. El primer diumenge de cada mes, l'Ajuntament de Torrelles de Foix organitza un mercat a la Rambla Pla de 16. Hi haurà articles nous de segona mà, artesania, alimentació i moltes més coses. De 7 a 9 de la nit, al centre de Sant Martí Sarroca, es celebrarà un concert espectacle amb el grup Pep i Maria José Quartet. A més, hi haurà degustació i sorteig per a tots els assistents. I el dilluns de Pasqua, l'Associació Santuari de Foix i la parròquia Santa Maria de Foix organitzen l'Aplec de Foix. A les 9 del matí, pujada a peu del santuari des de la plaça Lluís Companys. Un cop arribat, es farà l'esmorzar. A les 12, missa. I a la 1, ballada de sardanes i tot seguit dinar amb paella, vi, botifarra, tortell i cafè. Per acabar la jornada, espectacle per part de Marc Oriol. Venda d'entrades a les botigues del municipi, a l'Ajuntament i el mateix dia al santuari.
La resta d'activitats que hi ha a altres municipis de l'Alt Penedès van a càrrec del Miquel Cuenca des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem explicant-vos que la parròquia de Sant Sadurní d'Anoia ha programat diverses celebracions en el marc d'aquesta Setmana Santa. Avui dijous hi haurà confessió individual de 12 a 1 del migdia. A les 8 del vespre celebrarà l'Eucaristia amb col·lecta per Càritas i el temple estarà obert per la pregària fins a la mitjanit. Abans, però, concretament a un quart de 12, tindrà lloc una vetlla davant el Santíssim. El divendres sant començarà amb la pregària de l'oficina a les 11 del matí, o sigui demà. A 6:15 de la tarda es farà la celebració de la creu i a les 9 de la nit el Via Crucis recorrerà els carrers de Sant Sadurní amb l'acompanyament del cos de portants. El dissabte es celebrarà la vetlla pasqual a partir de 11:15 de la nit. El diumenge de Pasqua tindrà lloc una eucaristia solemne a les 11 del matí amb una rifa solidària d'una mona de xocolata a benefici del Camerun. I finalment, dilluns de Pasqua es clouran els actes amb una eucaristia a les 12 del migdia. Destacar-vos també que a partir de precisament el dilluns que ve, dilluns de Pasqua, dia 6 d'abril, començaran els actes de celebració de la Setmana de les Persones Grans de Sant Sadurní amb el tradicional dinar, acompanyat precisament d'una cantada de caramelles, i al llarg de la setmana també es faran altres activitats que us ampliarem d'aquí uns dies. Retrocedim un dia, anem ara cap al diumenge, dia 5 d'abril, perquè el Cava Centre obre les seves portes per oferir visites gratuïtes i activitats per tota la família. L'ocasió permetrà als visitants descobrir tant els elements de la festa de la Filoxera com les instal·lacions del Cava Centre, amb un recorregut audiovisual i participatiu per despertar, diuen, des del Cava Centre i també des de l'Oficina de Turisme, els cinc sentits. Les visites dels elements de la festa de la Filoxera es faran de 10 a 11:15 del matí, mentre que les visites guiades al Cava Centre seran a partir de 11:15 fins 12:15 del migdia. L'aforament és limitat, per la qual cosa es recomana consultar la disponibilitat o reservar prèviament. Organitzada pel Servei de Turisme de Sant Sadurní, aquesta iniciativa permet endinsar-se en la història, els orígens i els secrets del Cava amb una experiència lúdica i educativa ideal per grans i petits. L'entrada és gratuïta i s'emmarca dins de les activitats de promoció que ofereixen visites sense cost cada primer diumenge de mes. El Cava Centre es troba, recordem, al carrer Hospital número 23, amb entrada des del centre i l'Oficina de Turisme. Aquesta jornada és una oportunitat perfecta per viure, sentir i experimentar el món del Cava d'una manera única i immersiva. Anem ara cap al municipi de Gelida, perquè per Setmana Santa hi haurà cantada de caramelles diumenge de Pasqua i dilluns de Pasqua la festa de la Mare de Déu de la Salut. També en el marc de la Setmana Santa, explicar-vos que a Sant Pere de Riudebitlles diumenge hi haurà cantada de caramelles a 12:15 a la plaça de l'Església i a la 1 del migdia a la plaça de l'Ajuntament. Per la tarda, a les 7, hi haurà sessió de ball al Centre Cultural i Recreatiu del municipi. Pel que fa a Subirats, us oferim dues propostes turístiques per aquest cap de setmana festiu de Setmana Santa. El Castell de Subirats acollirà dissabte a les 11 del matí una visita guiada per descobrir la seva història i les seves vistes sobre el Penedès i Montserrat. L'activitat, d'uns 45 minuts i conduïda per un guia historiador, permetrà conèixer aquest antic castell de frontera del segle X i alguns dels episodis històrics que s'hi vinculen. Cal, això sí, reserva prèvia i diumenge, també a les 11, hi haurà una visita guiada al poble medieval de Torre Ramona, un dels nuclis històrics més desconeguts del Penedès. També cal reserva prèvia i tota la informació respecte a les dues activitats la podreu trobar al web turismesubirats.cat. També a Torre Torre Labit, concretament dissabte, s'organitza a les 12 del migdia una visita guiada pel poble. Es tracta d'un petit itinerari pel carrer Major fins a l'església de Sant Marçal que permetrà anar descobrint a cada pas la història local i també algunes anècdotes del municipi. L'activitat té un preu general de 4 euros i d'un euro pels veïns i veïnes de Torre Labit. Les inscripcions s'han de fer al web aiguadetorrelabit.cat. I a Olesa de Bones Valls, recordar que ja s'ha presentat una nova edició de la programació cultural de primavera amb una àmplia oferta d'activitats pensades per tots els públics. Durant aquestes setmanes, el municipi es convertirà en un punt de trobada cultural amb propostes diverses repartides en diferents espais. El programa inclou activitats destacades com les visites al campanar de l'església de Sant Joan, sessions de contacontes, la fira d'entitats i un mercat de segona mà. També hi haurà actes vinculats a la celebració de Sant Jordi amb parades de llibres i roses i també iniciatives com l'intercanvi de llibres en diversos idiomes. Entre les propostes més rellevants destaca la visita de l'il·lustrador i autor de llibres Joan Turo, així com tallers creatius com l'art-teràpia i activitats culturals com documentals, tertúlies i exhibicions. A més, la programació inclou espectacles i activitats familiars com sessions de màgia i narració que busquen fomentar la participació de petits i grans.
El plat fort de l'agenda vilafranquina és la reobertura completa del complex aquàtic de Vilafranca que tenia lloc ahir dimecres, després de la reconstrucció per la Dana del juliol del 2025. Han estat 8 mesos de treball. Això que vol dir? Que des d'aquest dimecres el complex torna a oferir tota l'oferta d'activitats i serveis habituals. Per tant, avui estan en funcionament ja la piscina polivalent i d'ensenyament, els canons d'aigua, el solàrium, la zona d'aigües i tots els vestidors. I es posen també en servei la totalitat de places i classes aquàtiques i de cursos i classes de natació, així com tot el programa de natació escolar. Els nous horaris són de dilluns a divendres, de 6 del matí a 11 de la nit, dissabtes de 8 a 8 i diumenges de 8 a 2 del migdia. D'altra banda, dimarts que ve, 7 d'abril, començaran els nous cursos trimestrals de natació. Repassem també les principals celebracions de Setmana Santa a les parròquies vilafranquines. A les 8 d'aquest vespre, a Santa Maria, tindrà lloc l'Eucaristia del Sant Sopar i a les 11, la Vetlla de Pregària. Divendres Sant, celebració de la Passió del Senyor, a les 6, a Santa Maria, i a partir de 9:45, via crucis processional pels carrers de la vila amb les imatges del Sant Cris i la Mare de Déu dels Dolors. Tant la sortida com l'arribada són a la Basílica de Santa Maria. Dissabte Sant, Vetlla Pasqual, a Santa Maria, a les 10. I diumenge de Pasqua tindrà lloc l'Eucaristia a les 10 a la Trinitat, a les 11 a l'Església de la Mare de Déu de Montserrat, a les 12 a Santa Maria, a 6:45 al Monestir de la Mare de Déu del Carme i a les 8 del vespre a la Capella de la Mare de Déu de Fàtima. Durant aquesta Setmana Santa es pot veure a la Basílica de Santa Maria el diorama de Calvari 2026, que ha anat a càrrec de l'Associació de Pessebristes de Vilafranca. Concretament és obra de Blanca Ferrer, amb figures de munts i de germans castells. El diorama es pot visitar en els horaris d'obertura de la Basílica. I coincidint amb les vacances de Setmana Santa, torna una proposta lúdica i educativa que es pot fer qualsevol dia en família. Buscant els ous de Pasqua, aquest joc de pistes per descobrir els ocells de l'entorn natural de la vila. Es tracta d'un recorregut circular d'uns 4 quilòmetres que comença i acaba a l'oficina de turisme, on es pot recollir un petit obsequi al completar la ruta. El fullet explicatiu del joc, que es pot fer fins dilluns de Pasqua, es pot descarregar prèviament a través dels webs de mediambient.vilafranca.cat o turisme.vilafranca.cat. L'oficina de turisme vilafranquina també fa altres propostes autoguiades, com la motxilla naturalista, el camí del vi, entre vinyes, o el joc gamificat a la recerca dels vitis. Diumenge, a les 11, hi ha visita al campanar i a la teulada de Santa Maria. Aquesta visita permet accedir al campanar i en arribar al segon pis, a la teulada del segle XVIII, on es descobreixen tots els secrets que han anat desenterrant les obres de restauració i els treballs arqueològics d'aquests últims anys. Heu de fer reserva a l'Oficina de Turisme de Vilafranca i el punt de trobada és la plaça del campanar a les 11 d'aquest diumenge. I aquest dijous, divendres, dissabte i diumenge, el programa Debat a Bat manté els patis escolars i els espais esportius oberts per als infants, joves i famílies. L'escola Estalella Grells obrirà d'11 a 1 i de 4 a 7. L'escola Pau Boada d'11 a 1 i de 4 a 7. El camp de futbol de l'Espirall de 4 a 7. I les pistes exteriors de la zona esportiva d'11 a 1 i de 4 a 7. En aquest horari, l'Ajuntament garanteix un servei de vigilància que vetlla pel bon ús de les instal·lacions i que atén qualsevol incidència. I acabem amb les activitats que hi ha repartides al Baix Penedès i que ha recopilat des de Domenys Ràdio la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'agenda a Sant Jaume dels Domenys, ja que dilluns de Pasqua hi haurà festa, l'aplec a l'ermita de la Mare de Déu dels Arquets. A les 12 hi haurà missa i processó a l'ermita. A les 2 del migdia, dinar a base d'amanida, paella d'arròs, gelat, pa, aigua, bicava, cafè i gotes. I tot seguit, actuació i ball amb el grup Chevy Music Hits. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès i avancem ja que dimarts vinent, a 9:15 del matí, hi haurà una caminada saludable i la sortida serà des de davant del consultori de Llorenç. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès, ja que hi ha moltíssimes misses en honor a Setmana Santa. Pel que fa avui, a les 6 de la tarda, hi haurà la celebració de la Cena del Senyor. Demà divendres, celebració de la Passió del Senyor a les 5 i via crucis pels carrers a les 9 de la nit. Pel que fa dissabte, la vetlla pasqual a 9:15 i diumenge de Pasqua, l'Eucaristia de Pasqua a 11:45 del matí. Pel que fa a diumenge, hi haurà concert vermut a la Societat Nova amb l'Àlex Quiri i l'entrada és gratuïta. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, ja que diumenge a les 7 de la tarda la Societat de la Bisbal del Penedès acollirà el recital musicat poètic Les dones no s'han d'escriure. És a càrrec de la Mònica Ferrer i la Laia Batlle, amb lectura de poemes, textos i contes acompanyats amb veu i guitarra. I pel que fa a dilluns, doncs també hi haurà aplec a Santa Cristina a les 9 del matí. Hi haurà pujada a peu a l'ermita, amb sortida amb els senderistes des de la plaça de l'Església a les 11. Missa solemne i caramelles, a continuació descoberta de la placa commemorativa del centenari de la restauració de l'ermita, tot seguit ballada de sardanes amb la Cobla Cusatània i a 3:15 dinar popular d'arròs a càrrec dels senderistes bisbalencs. Pel que fa a Bonastre, aquest dissabte faran un taller de sardanes i serà a les 12 del matí a la Societat i és una activitat totalment gratuïta. Marxem ara cap al Vendrell, ja que fins al dia 5 d'abril, és a dir, fins diumenge, hi haurà mercat passeig marítim de Comarruga. Serà des de les 10 del matí fins les 10 de la nit. Durant les vacances de Setmana Santa, doncs també tots els nens i nenes estan convidats al Museu Déu per passar una estona divertida fent la gincana digital robatori al Museu Déu. El demà divendres, mercat setmanal del Vendrell. També demà, processó del silenci, com us vam explicar el tema de la setmana. I dissabte, mercat setmanal de Comarruga. Pel que fa a Calafell, moltíssima visita guiada. Concretament avui, d'11 a 12, es farà visita guiada al castell. D'11 a 12 també es podrà visitar l'ermita de Sant Miquel. De 1:15 a 1:45, avui, també es podrà visitar la Ciutadella Ibèrica. Pel que fa a demà, d'11 a 1:15, es podrà visitar la Casa Barral. També demà, de 1:15 a 1:45, es podrà visitar la Ciutadella Ibèrica. El dissabte, d'11 a 12, visita guiada al castell. De 1:15 a 1:45, visita guiada a la Ciutadella Ibèrica. El diumenge, d'11 a 12, es podrà visitar al castell. I de 1:15 a 1:45, la Ciutadella Ibèrica. Avui a les 12, als jardins de Cal Volava, es podrà veure i gaudir d'un cicle de contes que es diu Vet aquí un gat amb el Jaume Barri. I acabem tot plegat a Cunit, ja que Cunit acollirà un any més la representació de la Passió, que enguany arriba a la seva 27a edició de la mà de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. L'esdeveniment tindrà lloc el dissabte i el diumenge a les 6 de la tarda a l'església de Sant Cristòfol. L'entrada és amb donatiu 5 euros i l'aforament és limitat. L'activitat compta amb el suport de diverses entitats locals i institucions, reforçant així el teixit cultural i associatiu de Cunit.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Aportaran sorra del port de Segur per recuperar la platja del Mas Mel de Calafell. El Ministeri per a la Transició Ecològica actuarà a Calafell per recuperar la platja del Mas Mel després dels danys provocats pels darrers temporals que han fet desaparèixer bona part de la sorra i han afectat el litoral. Els treballs començaran a partir d'aquest mes d'abril i consistiran en l'aportació de 5.000 metres cúbics de sorra procedent del port de Coma-ruga, al port Segur, amb l'objectiu de regenerar la platja seca i reforçar la seva funció de protecció natural davant del mar. Aquesta intervenció permetrà recuperar l'amplada de la platja i evitar que l'onatge continuï afectant el mur del passeig marítim, una de les infraestructures més exposades després dels episodis de mala mar. L'actuació forma part d'un conjunt d'obres d'emergència al litoral tarragoní amb una inversió global d'€1.400.000 destinades a reparar els efectes de la borrasca i millorar la resistència de la costa davant futurs temporals. El ple de març de Sant Sadurní aprova projectes urbanístics i dona suport a les reivindicacions docents. El ple municipal de març de l'Ajuntament de Sant Sadurní va aprovar diversos punts destacats, entre els quals projectes urbanístics i mesures organitzatives, així com una moció de suport al personal educatiu. La sessió, celebrada dimarts, va estar marcada també per les crítiques de l'oposició per la presentació de temes per via d'urgència. Entre els acords principals es va aprovar per una unanimitat al pla especial urbanístic de la zona esportiva dels camps de futbol i la modificació dels preus públics de les escoles bressol i del casal d'estiu. També es va donar llum verda al projecte d'urbanització del passeig de Cal Codorniu amb les abstencions del Partit Popular i de Junts. En l'àmbit polític, el ple va aprovar una moció presentada per Esquerra Republicana en suport a les reivindicacions dels docents i per la millora de l'educació pública, amb el vot favorable de tots els grups, excepte l'abstenció del Partit Popular. La sessió també va incloure tràmits econòmics i organitzatius, com l'ampliació del contracte de neteja i adhesions a sistemes de contractació pública, així com diversos precs i preguntes sobre mobilitat, serveis municipals i espai públic. Ja s'ha obert el termini per presentar les sol·licituds per a l'atorgament de subvencions municipals convocats per l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, el lloguer d'habitatges 2026 i també els ajuts per a arranjaments a les llars, ajudes tècniques i suport a l'autonomia personal destinats en aquest cas a persones amb discapacitat i o dependència. Els ajuts al lloguer serveixen per fer front al pagament del rebut de la fiança, el dipòsit, la garantia o els rebuts de lloguer d'habitatges situats al terme municipal. La convocatòria de la concessió d'ajuts per arranjaments a les llars i ajudes tècniques materials i suport a l'autonomia personal està destinada a persones amb discapacitat i o dependència. La petició dels ajuts es pot fer fins al 31 de maig. I la unitat mòbil del Banc de Sang passarà per Vilafranca el dilluns de Pasqua. El proper dilluns 6 d'abril, Vilafranca tindrà la unitat mòbil de donació de sang amb el lema «La necessitat de sang continua per Setmana Santa». L'horari de la donació serà de 9:45 del matí fins a 2:45 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre a la Rambla de Sant Francesc. Ara per ara, totes les hores ja han estat donades.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El Directament Jove d'aquest Dijous Sant tenim un duet molt combatiu que trobareu si aneu al CIAIS de Vilafranca. Són la Núria Mallofré i la Noa Cepa. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Núria, comencem parlant d'educació, perquè ara sí tenim el cap per altres coses, marxem de Setmana Santa, però quan tornem, tot es reactiva i de quina manera, eh?
Sí, perquè just ara fa pocs dies ja sabem que la convocatòria de beques, de les beques generals, comencen just quan tornem de Setmana Santa, el dia 7, a partir del 7 d'abril, i estan obertes fins al 18 de maig a les 3 del migdia. Com sempre, tenim marge de dies per demanar-la, però sempre és aconsellable demanar-la quan abans possible, perquè no se'ns passi o que arribem tard, en aquest cas, a fer aquesta sol·licitud, si és l'opció que estem buscant.
Unes beques que venen amb canvis, quins són els més destacats?
Sí, els canvis és que la beca, el que siguin els requisits de beca, continua fent la convocatòria a través del Ministeri d'Educació a nivell de tot l'estat espanyol, però a Catalunya feien la gestió un cop es havia fet la sol·licitud de la beca. A partir d'ara ja és diferent. Ara la gestió i sol·licitud de la beca la faran des de Catalunya, des de la Generalitat. Han traspassat més competències i això vol dir que la sol·licitud no la farem com molta gent ha fet fins ara, a través de la web del Ministeri, sinó directament a la web de la Generalitat. La Generalitat ha habilitat una web de beques, per beques per estudis universitaris, però, evidentment, també per estudis no universitaris, és a dir, per estudis postobligatoris.
Què recomanaries tenir en compte, fixar-s'hi bé, què cal saber?
Sí, el primer de tot és que per demanar la beca, com que podem demanar en DNI o NIE, la persona que ho demana, si és major d'edat o aquest any fa 18 anys, ho demana directament l'alumne. Si l'alumne és menor d'edat, en aquest cas la sol·licitud l'ha de fer el pare, mare, tutor o tutora legal. I que hem de tenir en compte que com que es fa a través de tràmits de la Generalitat, ho hem de fer a través d'una identificació digital. Què vol dir? Que necessitem tenir IDCAT mòbil. Jo sempre dic l'IDCAT mòbil perquè és el més fàcil per donar-se d'alta, o sistema clave, o IDCAT, és a dir, necessitem un o DNI electrònic, però necessitem un identificació digital per començar a demanar per entrar i demanar i fer la sol·licitud, en aquest cas. I això ho hem de tenir en compte perquè és un canvi respecte als altres anys que ho fèiem, ens registràvem a la web del Ministeri i omplíem la sol·licitud. La sol·licitud serà molt similar. Nosaltres hem vist un previ a través d'una formació que ens va fer la Generalitat, però és molt similar, però hem de tenir en compte això, que la persona, si és major o fa 18 anys, directament necessita el seu IDCAT mòbil o sistema clave, i si aquest alumne és menor, doncs el pare o la mare necessitaran aquest sistema d'identificació per poder accedir a la sol·licitud i omplir-la.
Si no el tens, millor gestionar-ho ja.
Sí.
I així el primer dia ja estàs a punt.
Sí, clar, l'ideal és que ho tinguem ja abans, perquè així ja quan anem a fer la sol·licitud, o aquelles persones que venen al CIAIS, moltes persones ja portem dies que ens estaven demanant informació a les beques, ara ja ens estan dient com poden venir al CIAIS perquè els hi donem un cop de mà.
Nosaltres
no anem a omplir la beca, nosaltres anem a ajudar, a acompanyar, a fer la sol·licitud, i ara ens estem marcant també amb la Noa dies i hores concretes en què només ajudarem i acompanyarem amb aquest tràmit de la beca. La beca la demana l'alumne, i si és menor el pare o la mare, però nosaltres l'ajudarem, l'acompanyarem a omplir aquesta sol·licitud, i això és l'important. També, clar, evidentment, quina documentació necessiten, no? Si entrem a IDCAT mòbil, però necessitem el document d'identitat de les persones, de totes les persones que viuen en la unitat familiar, el número de compte bancari que posarem ha de ser de l'alumne, és a dir, no serveix el del pare o la mare, a vegades, no? Són menors d'edat, és que no té número de compte, doncs n'haurem de fer un, perquè el número de compte bancari és de ser titular.
S'han de gestionar unes quantes coses, doncs, abans,
Sí, per anar bé, tenir-ho ja tot fet abans, si no, evidentment, és una sol·licitud que la podem deixar en borrador temporalment per acabar-la d'omplir, sí? Però, clar, evidentment, si la deixem en borrador i després ens n'oblidem, no està presentada. Clar, són coses que totes les hem de tenir en compte, no? Si som família nombrosa, doncs el carnet de família, etcètera, no? Hi ha una sèrie de documentació que necessitarem per omplir aquest formulari, que és un formulari que es demana per internet.
Aquells que vulguin venir al CIAIS de Vilafranca a fer la sol·licitud, i d'aquesta manera tenir la vostra supervisió. Recomaneu demanar cita?
Bé, ara estem en aquell moment que estem plantejant com guardem aquestes cites, perquè el que estem fent ara és guardar hores concretes per poder fer ajudar amb aquests tràmits, no? El que serà ideal és acabem de veure com farem, si donem cita o dins d'aquesta hora, podeu venir i nosaltres us ajudem. Serà també aconsellable si es porten un portàtil, perquè també ho puguin fer a través dels seus, directament amb els seus ordinadors, si no, evidentment, al CIES tenim dos ordinadors d'accés al públic, tenim els ordinadors que utilitzem nosaltres, però tenint en compte això, que ara estem acabant de veure dins aquests horaris que obrim per poder fer la beca, si donem cita prèvia o donem obert perquè puguin anar venint i nosaltres anirem ajudant. Però a partir del dia 7 nosaltres estarem al CIES, estarem al CIES per tots aquests dubtes, també quina documentació necessiten, o aquelles persones que han demanat la beca, que estan demanant la beca des de casa, perquè evidentment qualsevol persona ho pot fer directament i tenen dubtes o l'han deixat en borrador perquè no els deixa continuar per algun motiu. També aquests dubtes que a vegades passen, que doncs des del CIES, potser per la formació que tenim, per l'experiència que tenim, intentem resoldre's. Si no, intentem preguntar també.
I deixem ja l'educació, però abans fem un recordatori de dates de preinscripció.
Sí, més que res perquè la setmana que ve també comencen unes preinscripcions concretes, que són les de batxillerat, que ja en vam parlar a l'últim programa d'aquí de l'espai de la ràdio, que és del 9 al 16 d'abril, preinscripció a batxillerat, aquells joves que volen fer batxillerat i que batxillerat és perquè han de fer un canvi de centre, o, en el cas del batxillerat artístic, que com que només tenim una opció aquí a Vilafranca i Comarca, també ha d'anar per preinscripció. És a dir, preinscripció a batxillerat del 9 al 16 d'abril, és el que tenim més a prop, i la resta ja ens anem al mes de maig, preinscripcions a PFIS a principis de maig, o preinscripcions a cicles formatius a grau mitjà, a grau superior, que és on hi ha una demanda també més alta al CIAX, que en aquest cas és del 26 de maig a l'1 de juny. Però la primera que tenim més, és a dir, la setmana que ve serà quan serà un mes d'abril, direm,
intens,
important al CIAX, com és tot l'any, però són mesos també intensos d'informació.
Amb la Noa parlarem de mobilitat internacional. Comencem destacant la cita del cicle Voltal d'aquest mes d'abril, acabat d'estrenar.
Sí, sí. Bueno, el Voltal, que ja és un cicle d'activitats que ja vam començar al febrer, aquest mes d'abril, la sessió serà sobre intercanvis juvenils i voluntariats europeus. Llavors, serà el 20 d'abril, és un dilluns, a les 6:30, a l'Espai Jove a la Nou, com tots els que estem fent, sempre cauen en dilluns a les 6:30, i intentarem, doncs, com amb tots, tenir una part més informativa perquè entenguin una mica què són, com trobar aquestes oportunitats i tot el procés, però llavors també una part pràctica, que en aquest cas una cosa que tenen en comú tant els intercanvis com els voluntariats és fer una carta de motivació. Llavors, per unir-ho tot una mica, farem, bueno, com una mica un taller de com elaborar una bona carta de motivació perquè ens seleccionin en aquests projectes. Llavors, això és el que es farà el 20 d'abril.
Recomanes després inscripció?
Sí. Recomanem fer la inscripció a través de, bueno, a les nostres xarxes socials hi ha penjat la informació juntament amb l'enllaç per poder fer la inscripció. És un formulari molt fàcil, que llavors després a última hora es desperten i volen venir així a última hora, també no els hi tancarem la porta, però sí que ens agrada preveure una miqueta quanta gent serà per espais, materials, etc.
I quantes sessions li queden al Volta a la part d'aquesta d'abril?
Quedaran la d'abril i llavors dues més. La del 18 de maig, que també és un dilluns, que serà sobre treballar o fer pràctiques a l'estranger. I llavors hi haurà l'última, el juny, que serà el 15 de juny, que serà sobre com tips o consells per poder viatjar de manera econòmica.
Està pensat pels joves, per la família? Per qui estan pensades aquestes cites del Volta?
Estan pensades per tothom. Sí que potser el públic objectiu són els joves, perquè vinguin ells mateixos i ja se n'assabentin ells, i així jo també els puc conèixer, i ja com, bueno, com que serveix de més la sessió, però sí que és veritat que si això no poden per alguna raó, que vinguin les famílies i també seran benvingudes i després ja els hi podran fer el traspàs de la informació.
I parlarem també, els propers minuts, dels camps de treball.
D'acord, els camps de treball van venir a parlar dels camps de treball internacionals que es fan fora de l'Estat, però llavors avui també venim a parlar dels camps de treball que es fan aquí a Catalunya. Les inscripcions s'obren el 7 d'abril i seran obertes fins al 21 d'abril.
Col·lapsareu el dia 7 al CIAX.
Sí, tindrem una setmana intensa.
Sí, sí, sí. Llavors,
quantes modalitats de camps de treball tenim?
En tenim 4. Hi ha els camps de treball que es fan aquí a Catalunya per joves catalans, únicament, que aquests són per menors d'edat, no n'hi ha per majors, només és per menors, i aquests, bueno, com tots els camps de treball, realment tenen com una durada de 2 setmanes, tot i que alguns projectes poden variar, i tindran un preu de 199 euros, la majoria. Llavors, aquests són els que es fan...
El desplaçament va de banda.
A compte propi, sí, sí, sí. I llavors, aquests són els que es fan aquí a Catalunya per joves catalans. Després també tenim els que es fan aquí a Catalunya, però que estan oberts a fer intercanvi amb altres comunitats autònomes, és a dir, que també vindran participants de la resta de l'Estat, que aquests n'hi ha de majors d'edat i hi ha de menors d'edat. En cap cas es barrejaran entre ells. No? Alguns són per menors i d'altres per majors. I aquests tindran un preu de més o menys 120 euros... I després també tenim els camps de treball que es fan a fora, a l'estranger. Perdó, que es fan aquí a Catalunya, però que venen participants d'altres països també. Que aquests ara mateix sí que n'hi havia per menors d'edat i per majors també, però ara mateix els que són per menors d'edat ja s'han acabat les places i només quedarien places per majors d'edat. Cada moment en queden 4. Vull dir que si...
4 places o 4 camps?
No, 4 camps oberts, sí, sí.
Perquè la veritat és que vola, no?
Sí, clar, i aquestes places es van obrir el 5 de març, per tant, per aquestes últimes, que no van tant com amb els altres, recomanem fer la inscripció el més aviat possible, perquè aquest sí que desapareixerà més ràpid.
Preu?
El preu d'aquests són 145 euros, els que són amb participants internacionals.
Aquests
sí.
Pugen una mica més. Sí. Quant a inscripcions,
els que es
hi ha dates diferents, no? Has anat dient alguna?
Sí, d'inscripcions, els que són aquí a Catalunya amb joves catalans i els que són aquí a Catalunya també, però amb comunitats autònomes de la resta de l'Estat, es faran, bueno, es fan a través de les mateixes entitats organitzadores, no hi ha un cercador centralitzat, i es faran això del 7 d'abril al 21 d'abril. I llavors els de COCAT, els dels camps de treball internacionals sí que es faran a través de COCAT, una entitat per separat que s'han de buscar allà els projectes i fer la inscripció a través de la pàgina web seva.
Però a través d'aquesta pàgina web tenim tota l'oferta disponible.
Dels camps de treball que es fan a Catalunya amb participants internacionals.
Ens poses algun exemple?
Sí. Mira, de fet, un que hi ha ara mateix...
Hi ha places,
perquè, clar,
eh?
Tota l'oferta està ja penjada, vull dir que també, encara que no estiguin obertes les inscripcions, ja es poden anar mirant quines ofertes hi ha i quines els agradaria inscriure's. I un exemple seria un que es fa a Vidreres, al castell de Sant Iscle. Aquest es faria del 2 d'agost al 16 d'agost, això, doncs, 2 setmanetes... I en aquest cas, aquest seria tipus arqueològic. Hi ha de molts tipus. Ja poden ser d'ajudar les persones, de protecció a la natura, restauració d'espais. I aquest concretament seria més de tipus arqueològic i restauració, perquè hi haurà activitats d'excavació arqueològica, però també de rehabilitació del castell. I en aquest cas, seria, per exemple, un horari, com amb tots no és horari de tot el dia, sempre es barreja amb activitats lúdiques, i seria doncs, de 8:30 del matí a 1:30 del matí. I llavors tota la tarda serien activitats sempre tots junts, tant d'oci com dinamitzades pels mateixos monitors. I la inscripció d'aquests s'hauria de fer doncs, a través d'un correu, que ja ho posa dins de la fitxa. Un cop entrin a veure tota la informació a través de JoveCat, camps de treball, allà hi ha tota la informació i tota l'oferta.
Es paga ara, de cop, potser en 2 vegades, com es fa el pagament?
Es paga d'un cop.
I ara?
Quan es fa, sí. Si llavors un cop l'han acceptat en el camp de treball, si després volen anul·lar la seva plaça, no es tornen aquests diners, sinó que ja els han pagat.
Tota aquesta oferta que has estat comentant és per l'estiu, bàsicament.
Sí, totes les estades dels camps de treball són a l'estiu.
Juliol i agost, majoritàriament?
Juliol i agost, sí, sí.
Qui recomanes l'experiència d'un camp de treball? Perquè ara explicaves una miqueta com és un dia, no?, que barreja aquest treball, entre cometes, que es fa amb activitats més lúdiques. A qui li pot anar bé estrenar-se en un camp de treball, si no ho ha fet mai?
jo ho recomano a totes aquelles persones que, tant si ja han estat vinculades amb algun projecte més local, també de més comunitari, i vulguin doncs, compartir aquestes habilitats amb altres joves i vulguin seguir com expandint-se en aquest àmbit, com a aquells joves que potser vulguin simplement conèixer altres persones d'altres comunitats de l'Estat o d'aquí Catalunya i que tinguin com aquestes ganes de poder tenir aquesta experiència més a nivell social o que tinguin algun interès en algun d'aquests àmbits, que potser la part social no els interessi tant, però sí que vulguin doncs, tenir una experiència d'arqueologia, per exemple, o netejant un parc, netejant un bosc, com si la temàtica en si també els interessa, que ho facin per la temàtica, i si no, doncs per conèixer gent i poder fer alguna cosa durant l'estiu, també que els ajudarà a poder ser més independents, perquè no és el mateix fer algun projecte mentre estàs a casa i vas només durant el dia i després tornes, que si no, si estàs allà durant dues setmanes. Això també ajuda molt a la independència de cadascú i de poder estar durant un temps en un lloc fora de casa vivint amb altres persones.
Si volen inscriure's un parell d'amics, d'amigues, ho posen fàcil?
Això, clar, és com en tots aquests projectes, ells poden dir que volen anar amb els seus amics, llavors que tots facin la inscripció al mateix lloc i posin amb qui volen anar, però sí que és veritat que les places són les que són i en alguns casos ho tindran més en compte que en d'altres, però no està regularitzat.
Qualsevol dubte, assessorament que necessiteu, a partir de dimarts vinent, 7 d'abril, trobareu tant la Noa Cepa com la Núria Mallofré al CIAJ. Moltes gràcies i bona Setmana Santa.
Gràcies, igualment.
Ara, des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyó parla amb l'Oficina Jove del Baix Penedès.
Doncs així és, Sílvia, i per això ja ens acompanya la Sílvia Ferrer de l'Oficina Jove Baix Penedès. Molt bon dia, Sílvia, com estàs?
Hola, bon dia. Doncs molt bé, aquí des de l'Oficina Jove del Baix Penedès, a punt per explicar-vos novetats i activitats per la comarca.
Doncs vinga, quan vulguis.
Mira, volia començar per l'orientació acadèmica, recordar que continuem fent assessoraments acadèmics individualitzats aquí a l'Oficina Jove i també als municipis de la comarca. Per tant, tot el jovent que tingui algun dubte a resoldre, doncs ens pot demanar una cita i tindrem aquest assessorament. Després també doncs, recordar que han convocat i han publicat les dates de les preinscripcions als estudis postobligatoris, és a dir, batxillerats, PFIs i fer cicles formatius de qualsevol tipus, no? I aquestes dates doncs, que les tingui tothom molt clares per fer les preinscripcions i també que la beca per estudis postobligatoris també s'han publicat les dates i comença el 7 d'abril, és el primer dia que es pot començar a demanar, fins al 18 de maig. Uh-huh. Per tant, informació genèrica perquè sapigueu tota aquesta informació. Volia passar al tema de cursos, dir sí. Que aquesta Setmana Santa estem fent els cursos de premonitors, que estem fent una a Sant Jaume i una a Cunit, han tingut molt bona acollida i també dir doncs, que estem iniciant ja l'organització per fer un curs de monitors de lleure a l'estiu, tots aquests cursos organitzats doncs, per jo, Baix Penedès. Uh-huh. I després volíem fer ressò d'uns cursos que es faran per aquí, només perquè no, qui li interessi s'ho anoti. Un curs de dinamització d'activitats de temps lliure infantil i juvenil que es farà a Calafell, comença a l'abril. A Calafell també fan un curs de patró nàutic amb competències transversals. També comença cap a finals d'abril. Per tant, tots els joves que els interessi a tot el tema de la nàutica, doncs sabeu que és una molt bona oportunitat perquè és un curs subvencionat per jovent d'entre 18 i 29 anys. Uh-huh. Per tant, és un molt, molt important. Després també tenim aquí a la comarca, no?, l'Escola de Turisme del Baix Penedès, de la Fundació Santa Teresa, un certificat de professionalitat d'operacions bàsiques de restaurant i bar, per tant, un curs molt interessant, potser també per treballar en el món de la restauració aquest estiu, per exemple. Uh-huh. I després també volíem fer ressò d'una formació que en aquest cas la faran a Tarragona, que és per joves d'entre 14 i 17 anys, Junior Lifeguard Program, per tot el tema de socorrisme. Oh. Primers auxilis, seguretat, una mica de fauna, cura del medi ambient. Bueno, és una formació molt interessant.
I molt completa, no?, pel que estàs dient.
Sí. És molt interessant. Tot el jovent es fan de cara a l'estiu, eh? Uh-huh. Es fan de cara a l'estiu. Després, una activitat superimportant, que és el Films Cunit. Aquest aquest festival de curtmetratge, bueno, festival no, bueno, sí, és un festival jove de curtmetratges, és la tercera edició ja, totes les persones joves que vulguin participar amb el seu curtmetratge tenen temps fins al 31 de maig i ja tenen data per l'acte final, on es veurà tots els curts, donant els premis i tot, que fan un festival xulíssim, el 27 de juny. Per tant, aquest apunt us ho anirem recordant perquè és molt, molt interessant. Després, també volíem fer ressò d'una activitat molt interessant. No és tant l'activitat en si, sinó el que hi ha al darrere. És un, són uns tallers de dansa i autoexpressió que es faran al Centre Cívic l'Estació del Vendrell per joves a partir de 16 anys, també poden anar persones adultes, i es farà els dimarts per la tarda, a partir del 7 d'abril fins al 30 de juny, i pots anar a provar la classe també, lògicament. Què és el més interessant? Que organitza Inner Youth. Qui són aquesta gent?
Bona doncs pregunta.
És una entitat jove de la comarca destinada a la mobilitat internacional, és a dir, que organitza programes europeus destinats sobretot a persones joves. Està començant ara fa poc, li estem donant suport des de l'oficina jove perquè es pugui donar a conèixer. Per tant, us anirem explicant més cosetes. Ara crec que no dona massa temps, però més endavant us anirem explicant més activitats de les que s'organitzen des d'Inner Youth per tot el jovent de la comarca que tingui ganes d'anar a fer un programa europeu, tant aquí amb persones estrangeres com a Europa, doncs, nanti, des d'aquí, està clar. I ha lligat amb això, si algú té dubtes sobre o preguntes per poder fer un programa de mobilitat internacional com aquests que organitza Inner Youth, sapigueu que el 16 d'abril és el proper dia que ve el nostre assessor Mobilitat Internacional. I crec que si en queden encara uns segons, recordar doncs, que totes les persones joves que vulguin participar al projecte d'energies renovables, doncs encara és a temps d'entregar la seva participació fins al 10 d'abril aquí a l'Oficina Jove del Baix Penedès.
Déu-n'hi-do.
I fins aquí un resum.
Molt bé, doncs escolta, ens quedem amb tots aquests apunts ara que estem a portes de Setmana Santa perquè la gent rumi, que és allò que vol i això del curs del Centre Cívic ja en parlarem.
Sí, sí que en parlarem, sí.
Donarà molt a parlar això.
Sílvia,
bona Pasqua, que vagi molt bé aquests dies i ens retrobem d'aquí 15 dies.
Molt bé, igualment a tothom. Adéu,
adéu.
Bon dia.
Dos minutets justos d'anuncis al butlletí de notícies de les 10 i seguim a les 10 i 6 a l'antena del Penedès en xarxa parlant de robòtica d'aquest equip sadorninenc que participarà a la final estatal de la First Lego League a Burgos tornant de Setmana Santa.
Penedès en xarxa,